I molt bon dia des de Pals.
Bon dia de transició a l'espera de pluja i fred. Encara no és moment de fer el canvi de roba perquè l'hivern ens podria tornar a visitar el proper dijous.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Ahir era el dia de la compareixença de l'alcalde de la Bisbal davant la jutgessa d'aquest mateix municipi per la querella interposada per la Fiscalia pels presumptes delictes de desobediència i malversació en relació al referèndum de l'1 d'octubre del 2017. En Manel Magrinyà hi era, hi va anar, com sempre, pendents de l'actualitat de la Bisbal d'Empordà cada dia, i ens explica com va anar. Manel, bon dia.
Efectivament, i amb aquest motiu, s'havia convocat una concentració en suport de l'alcalde Lluís Sais davant els mateixos jutjats de la Bisbal.
Moltes gràcies per haver-me acompanyat avui en aquesta situació que evidentment no és agradable, malgrat que un tingui la consciència tranquil·la, el fet de que rebis un paper, algú que no està acostumat al llenguatge judicial, que et posin que t'han posat una querella criminal, d'entrada, doncs, xoca, no?
Amics i simpatitzants, conjuntament amb regidors i alcaldes dels municipis veïns, li van expressar la seva solidaritat davant la querella de Fiscalia.
Sempre informant amb en Manel Magrinyà, sempre informant de tot el que passa a la Bisbal d'Empordà, la capital de la comarca. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet ràdio, capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Sant Feliu presenta avui un programa d'activitats per commemorar els 40 anys de les primeres eleccions democràtiques després de la mort de Franco. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia. Aquest programa porta per nom Viure en democràcia. Sant Feliu de Guíxols, 1979-2019. L'acte de presentació es fa avui a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. Comptarà amb la presència de Joaquim Nadal, Joan Vicente i Arnau Camps.
El candidat a l'alcaldia de Mont-ras per la formació política Mont-ras al Cor, Martí Sabrià, va explicar ahir algunes propostes com crear nous serveis i donar suport a la reforma de Cap Roig. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. En una entrevista a Ràdio Capital de l'Empordà ha defensat la creació de serveis per no ser un municipi residencial. Martí Sabrià en aquesta emissora.
La nostra màxima dedicació serà a les persones, a la cohesió, intentar que Mont-ras tingui tots els elements que configuren la identitat d'un poble.
També s'ha mostrat partidari de la reforma de Cap Roig, sempre dins de la legalitat.
El ple de l'Ajuntament de Begur treu a concurs el servei d'enllumenat públic. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. El consistori preveu assolir un estalvi mínim energètic del servei del 61%, passant del més d'un milió de quilowatts-hora actual a només 418. L'alcalde del municipi confia que el concurs estigui adjudicat passat l'estiu.
I l'Ajuntament de Palamós activa la unitat d'agents cívics després dels bons resultats de l'any passat. Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia. Durant els propers 6 mesos tindran presència diària als carrers de Palamós, fent conscienciació de l'ús responsable de l'espai públic, informant i advertint a les persones que tenen conductes no adequades.
L'activitat cultural d'avui passa per Platja d'Aro i també per Palafrugell, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposo una passejada pel Parc dels Estanys de Platja d'Aro i també un taller d'iniciació d'internet a la Biblioteca de Palafrugell.
I tot seguit, la previsió del temps. De moment, deies abans, ja només començar el programa, ja ens has dit que ens esperéssim per fer el canvi de roba. És així, Albert Aparicio?
Bon dia. Avui el cel presentarà un estat variable amb més clarianes fins al migdia i augment de la nuvolositat cap al final de la jornada. De fet, cap al vespre i nit el cel quedarà ben tapat i ja es pot escapar algunes gotes. La temperatura serà encara força suau al migdia i en moments en què el sol es deixi veure, però a partir de demà i dijous l'ambient serà fred. Pel que fa a les precipitacions, es produiran a bona part de la comarca entre la propera matinada i dimecres al matí. Això sí, en general, de caràcter feble.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Escoltar un cant de llibertat, el meu cant d'esperança.
Estem escoltant en Joan Rovira, que és un cantautor de folk, rumba i pop de Camarles, una localitat de la Delta de l'Ebre. Durant 7 anys va aprendre a tocar, als 7 anys va aprendre a tocar la guitarra i des de llavors sempre ha volgut dedicar-se a la música. I ara escoltem la seva cançó. És una de les novetats de Ràdio Capital. En la nostra fórmula és Joan Rovira amb la cançó Dies Millors. Bona manera de començar el dia amb aquest Dies Millors de Joan Rovira.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla, uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900-100-036.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la Garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 10 minuts. Ens situem a la Bisbal, a la capital del Baix Empordà. Un bon nombre de persones, entre les que hi havia regidors i alcaldes dels municipis veïns, es van concentrar ahir a la porta dels jutjats de la Bisbal en suport de Lluís Sais, que havia de declarar per la querella interposada per la Fiscalia pels presumptes delictes de desobediència i malversació en relació al referèndum de l'1 d'octubre de 2017. I, com sempre, al peu del canó, en Manel Magrinyà hi va anar i ens explica, ens fa aquesta crònica de tot el que hi va passar.
Passats els quarts de 12 del matí, Lluís Sais arribava al jutjat de la Bisbal per declarar davant la jutgessa en la querella per desobediència i malversació formulada contra ell per la Fiscalia, amb motiu de la seva presumpta participació en els actes al voltant del referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre del 2017. Acompanyaven l'alcalde, el seu advocat, Joan Canyada, així com amics i simpatitzants, que conjuntament amb regidors i alcaldes de municipis veïns li van voler expressar la seva solidaritat davant la querella de la Fiscalia. També eren presents a l'acte gairebé tots els regidors de la Bisbal i d'altres de diferents municipis del Baix Empordà, el president del Consell Comarcal, Joan Català, i els alcaldes Josep Maria Rufí, de Torroella de Montgrí, Mari Carme Güell, de Corçà, i Dani Sabater, de Verges. Al cap d'uns tres quarts d'hora, l'alcalde Sais va sortir del jutjat entre mostres de solidaritat i suport de les nombroses persones que l'esperaven a la porta, i visiblement emocionat es va dirigir als assistents.
M'he negat a declarar davant del fiscal perquè considero que és una querella política sense cap fonament jurídic. Només he contestat a les preguntes de la meva defensa. Ara toca que declarin els testimonis que estan citats, que esperem, i el que demanarem és que la causa sigui arxivada, i esperem doncs que la jutgessa, que és la que ha de valorar-ho en funció de la meva declaració i dels testimonis, doncs que prengui la decisió, i esperem que el que determini sigui l'arxivament de la causa, com també agradaria que s'arxivessin totes les causes que hi ha obert contra alcaldes i alcaldesses del país, i evidentment l'absolució dels presos polítics i que els exiliats puguin tornar a casa. Moltes gràcies a tots, seguim amb més força que mai. Gràcies.
Posteriorment, Lluís Sais va atendre els informadors dels mitjans presents a l'acte, declaracions que podreu escoltar al nostre web, així com la reproducció íntegra de les realitzades a la sortida del jutjat.
Avui es presenta a Sant Feliu, un programa que commemora els 40 anys des de les primeres eleccions democràtiques després de la mort del dictador Franco. El programa porta per nom Viure en democràcia, Sant Feliu de Guíxols, 1979-2019, i ens en dona més detalls en Pedro Ruiz.
El consistori diu que l'objectiu d'aquestes activitats és aportar elements de reflexió des d'una perspectiva històrica i de memòria col·lectiva amb un punt de vista divulgatiu. A l'acte de presentació, que començarà a les 7 de la tarda, hi assistirà en Joaquim Nadal, que és director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, a més d'exconseller i exalcalde de Girona. Joan Vicente, professor de Geografia de la Universitat de Girona, i Arnau Camps, que és llicenciat en Història. El proper acte serà el dijous 18 d'abril des de les 7 de la tarda a la plaça Salvador Espriu. Allà es farà una festa popular que inclou una brunyolada i on es projectarà l'audiovisual La transformació d'un barri, Vilartagues, 1979-2019. D'altra banda, al maig, la revista L'Arjau publicarà el seu número 82, que serà un monogràfic on diverses autoritats del municipi analitzen els canvis que ha sofert la localitat Ganxona des de la transició. Finalment, a partir de l'1 de juny i fins al 28 de juliol, al Parc Central s'acollirà una exposició que porta per títol La transformació de la ciutat Sant Feliu de Guíxols 1979-2019. Als comicis del 3 d'abril del 1979, per cert, el PSC s'imposava a Sant Feliu de Guíxols amb una victòria que pràcticament els feia arribar al 40% dels vots i amb un total de 7 regidors sobre 17. Els altres partits que s'hi van presentar van ser Convergència i Unió, amb 4 4 regidors i UCD i el PSUC, amb 3 respectivament, cadascun. Esquerra Republicana també s'hi va presentar, però no va arribar al 5% dels vots necessaris per aconseguir un edil. El primer alcalde fou Manuel Montfort, fins al 1980.
Més notícies que us expliquem en aquest supermatí. L'alcaldable de la formació política Mont-ras al Cor, que és Martí Sabrià, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Capital. Un dels principals objectius de la legislatura serà convertir Mont-ras en un centre de vida i fer que tingui tots els elements necessaris per un poble. Cosa que, segons Sabrià, cap consistori de Mont-ras ha aconseguit fins ara. Sabrià també es va mostrar partidari de la reforma dels jardins botànics de Cap Roig, una mica polèmica perquè l'associació Salvem el Golfet l'havia posat en el punt de mira i havia presentat al·legacions. Gerard, què és el que va dir? Com és que passa de dirigir el grup Costa Brava Centre cap a la política?
Doncs perquè ja està en edat de jubilació. També ha defensat l'experiència acumulada en el sector privat que pot ser de gran utilitat al plenari. A final d'aquesta legislatura haurà formalitzat el seu traspàs del grup Costa Brava Center, que dirigia fins ara. Serà aleshores quan passarà a ser alcaldable per Mont-ras al Cor. Tot i això, ja ha fet pública una de les seves propostes de cara a la legislatura que ha de començar al maig. Fer Mont-ras un poble amb tots els serveis.
La nostra màxima dedicació serà a les persones, a la cohesió, intentar que Mont-ras tingui tots els elements que configuren la identitat d'un poble, un poble petit, però tampoc tan petit, són 1.700 habitants, per tant ens sembla que és un poble que hauria de seguir el ritme d'altres municipis d'aquest tamany del Baix Empordà.
El problema que té actualment Mont-ras, com ha explicat Sabrià, és que és un poble que no agrada. El dia a dia actual passa per convertir el municipi en una zona residencial de Palafrugell, on s'hi fan la majoria d'activitats laborables, escolars i socials. Tot i això, Martí Sabrià vol canviar aquesta tendència. L'objectiu és impulsar un dia a dia que passi al municipi. Per fer-ho, s'hauran de crear treballs perquè la gent jove segueixi vivint a la vila baix empordanesa, però també llocs on habitar al centre del poble. I aquesta és la idea del candidat.
La nostra pretensió és substituir precisament magatzems i naus buides que no conviden, diguéssim, a la vida social en el seu entorn per cases i per vida activa i per sentir els crits dels nens jugant al carrer.
D'altra banda, Sabrià també ha parlat de la relació de Mont-ras amb els jardins botànics de Cap Roig. Actualment, aquest espai està en fase d'ampliació i ha generat en renou entre les entitats ecologistes. Tot i això, des de Mont-ras al Cor anuncien que donen suport a la proposta. El candidat ha destacat que el municipi no tindria un referent de la Mediterrània com els jardins actuals. Remarca que tenir activitat durant tot l'any impulsa l'economia del municipi, però sempre dins de les línies de la llei.
És un luxe per nosaltres, evidentment sempre dintre les línies que permeten la llei, però ens sembla que Cap Roig ha de poder passar a tenir activitat tot l'any amb la mesura del que sigui possible. Per tant, ens sembla bé i ens posicionarem a favor de que l'obra proposada i en estat d'execució s'acabi i que Cap Roig sigui un espai dels molt recents.
Dels jardins de Cap Roig també n'ha destacat el festival, un acte cultural que aplaudeixen perquè porten estrelles de primer nivell internacional al municipi. Destaca l'esforç en cultura que es fa des de Mont-ras, però també la falta de recursos econòmics.
Passen 3 minuts d'un quart de nou.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita... L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
I la teva referència informativa al Baix Empordà t'explica que el ple municipal de l'Ajuntament de Begur ha acordat treure a concurs la contractació del manteniment del servei d'enllumenat exterior i que actualment compta amb 3.316 punts de llum i 80 quadres. El preu de licitació és de 2,26 milions d'euros amb una durada de 5 anys.
Exacte. També inclou un projecte d'un milió d'euros per la millora de l'eficiència energètica que inclou la instal·lació de llums LED i realitzar les obres d'adequació de les instal·lacions. L'Ajuntament ha decidit tirar endavant amb aquest concurs després que així ho aconsellés un informe de sostenibilitat i eficiència energètica de l'enllumenat públic elaborat per la Diputació de Girona. Amb aquest, el consistori preveu assolir un estalvi energètic del servei del 61%, passant del més d'un milió de kWh actual a només 418. L'alcalde, Joan Loureiro, ha afirmat que poden aprofitar aquest estalvi per anar assumint les despeses dels propers anys. Confia també que el concurs estigui adjudicat passat l'estiu. Per aquest motiu, el govern actual ja ha comptabilitzat una partida pressupostària de 32.696 euros per cobrir els darrers 3 mesos de l'any. I l'any següent, el 2020, hi haurà la gran inversió amb quasi 700.000 euros. Després del 2020 es preveu per als 4 propers anys una inversió anual de prop de 300.000 euros. És una de les contractacions més importants de l'Ajuntament, juntament amb els serveis d'escombraries i aigua, segons ha assegurat l'alcalde. Pel que fa a aquest 2019, l'Ajuntament preveu invertir 52.000 euros, augmentant així la xifra de cara als propers anys, que ja serà de 160.000 euros anuals. L'eficiència energètica s'assolirà amb la instal·lació del nou enllumenat, de les bombetes LEDs, però també amb la regulació de la potència, dels rellotges astronòmics o per fer comptadors més eficients. Unes millores que aniran acompanyades de les obres d'adequació de les instal·lacions, com poden ser els transformadors o el cablejat.
Per cert, que això és interessant. A Palamós hi tornarà a haver agents cívics. L'Ajuntament els ha tornat a activar perquè l'any passat van tenir molt bons resultats i van fer més de 3.000 actuacions enfocades a la conscienciació i també a l'advertiment. Eugènia Güell.
Sí, durant els propers mesos tornaran a tenir presència diària als carrers. L'any passat, per exemple, van fer accions enfocades a detectar incidències, disfuncions o actes incívics relacionats amb la tinença d'animals, gestió de residus o publicitat a la via pública. Però també van fer campanyes de conscienciació per al control del mosquit tigre o de la proliferació de coloms i gavians. També es van fer actuacions en l'àmbit de gestió de residus, tant pel que fa al tema domèstic com el que generen els establiments comercials del municipi. Els agents cívics van fer campanyes de control de les aportacions de deixalles en diverses zones, tant sigui a contenidors com a illes emergents, corregint aquelles males praxis que es varen detectar. A més, també es van recollir propostes ciutadanes. Així doncs, durant els propers 6 mesos, dos agents cívics tindran presència diària als carrers de Palamós. Realitzaran tasques de conscienciació, informant, requerint i advertint a les persones d'aquelles conductes que pertorbin una convivència adequada i també sensibilitzaran els visitants i ciutadans en l'ús responsable i respectuós de l'espai públic, difonent campanyes municipals.
Moltes gràcies, Eugènia. Marc, bon dia, què tal? Marc Clapés.
Hola, hola de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amant diversos des d'1 a 20 metres quadrats, sí, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No, no, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis: seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
I després de tota la informació amb un supermatí molt complet el d'avui, us portem el comentari d'opinió. Avui la reflexió la fa l'exconsellera i... expolítica, diguem, perquè ara mateix és directiva de l'Hospital de Palamós, la Montserrat Tura.
Amb l'habitual capacitat d'adaptació dels humans, els catalans, escoltem la retransmissió del judici del Tribunal Suprem com si d'una competició esportiva es tractés, com si al final del dia calgués establir un guanyador i un derrotat. Escoltem testimonis que formen part de diferents policies i per això és el moment de recordar que les hipòtesis policials són això, hipòtesis. Fins i tot si la fiscalia i les altres acusacions les fan seves, segueixen sent hipòtesi, insuficients per a condemnar. En el cas del judici del Tribunal Suprem, el jutge, desavesat a la instrucció, s'ha agafat a la literalitat de l'atestat de la Guàrdia Civil per establir acusacions inflades de delictes que suposarien penes més impietoses que la presó preventiva que ja pateixen els acusats. Però aquestes hipòtesis ara han de topar amb el relat de realitats també distorsionades segons la perspectiva dels testimonis. Com que vivim uns temps en què cal recordar el més bàsic, direm que en el títol primer, secció primera de la Constitució, on es parla dels drets fonamentals i de llibertats públiques, hi figura la presumpció d'innocència, i aquesta no queda alterada per cap relat grandiloquent. Els 7 homes del tribunal seran observats per tot el món en la seva funció de jutjar, recordant que són els fets i no el relat el que s'ha de transcriure a la sentència. Perquè Qui millor va escriure i descriure aquesta substancial diferència va ser Manuel Alonso Martínez, filòsof, advocat, ministre de Gràcia i Justícia en aquell llunyà 1882, quan s'aprovava una llei encara vigent que exigia als tribunals criteri per jutjar sense adscriure's a les hipòtesis prèvies. Caldrà recordar, doncs, que Alonso Martínez és molt més que el nom d'una parada de metro a Madrid.
Montserrat Tura, l'exconsellera de Justícia, amb aquest comentari que ens ha deixat avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui al Supermatí hem de parlar amb en Ramon Foradada. Senyor Foradada, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I parlem amb ell perquè ahir l'empresa Forpas Gastronomia va celebrar el seu 30è aniversari. És un negoci que va començar com una petita botiga de fruita i ara és un referent entre professionals de l'hostaleria i la restauració. I avui volem saber quina és la recepta d'aquesta transformació d'un negoci per fer-lo tan gran i un referent per tantíssima gent. Parlem amb en Ramon Foradada, que és el fundador de l'empresa. De la festa em va cridar l'atenció la quantitat de gent que hi havia contractada i també que hi havia VIPs, podem dir-ne, eh? Teníem en Josep Sánchez Llibre, president de Foment de Treball, o per exemple també el periodista Josep Cuní, i tots remarcaven un fet, que és que quan venen a l'Empordà a passar uns dies mai s'obliden de passar per Forpas. Per tant,
és així. El
turisme és bona part d'aquesta vostra font de negoci.
Sí, senyor. Bé, nosaltres, tal com has marcat, nosaltres tenim tres virtuts o tres coses que ens caracteritzen: innovació, qualitat i servei. I aquests tres punts els porto a la pràctica des del dia que vaig fer aquesta empresa.
Que va ser fa un dia, fa 30 anys, però que no, sí, era molt diferent al que és ara mateix la...
Sí, nosaltres vam començar, tal com vaig dir ahir, amb un magatzem al carrer Pi Margall, al carrer del Mercat, a mig de Palafrugell, i jo vaig... Això, unes persones es van jubilar, persones grans, un petit magatzem de 100 metres quadrats, i obrien, doncs, el dematí, a les 8 i a les 12 tancaven, i fins l'endemà. Clar, jo vaig anar allà, allò es va revoltar tot, tenia no solament emprenyat l'Ajuntament i els veïns, perquè clar, jo començava a les 6, plegava a l'hora que podia, a les 2 i no sé què, aquell carrer no es podia passar, i aquí va començar la pel·lícula. I llavors l'alcalde corresponent, perquè ahir vaig tenir els 4 alcaldes que han regnat aquí a l'Ajuntament, perquè amb tots he tingut problemes. I els hi vaig dir, bueno, és que us vull aquí, perquè vosaltres no em creieu ni a mi. I precisament em va dir, el Lluís m'ha dit, i em va dir, escolta, tens un polígon mort, venem una parcel·la, i així es vam començar.
I va vendre.
Home, esclar que va vendre, va a subhasta pública, vam aconseguir, doncs, comprar això, i li vaig dir, tu, el que no podeu, els polítics, és trencar les ales amb una persona que vol volar. Jo sortia d'un puesto que es va trencar les portes, ja saps que l'Evangeli diu es tanca una porta i s'obre un portal. Jo i la meva senyora treballàvem en un lloc que es va trencar. I vaig dir, jo tinc que obrir un portal. I em van escoltar. I tots aquests polítics diuen, esclar, que ha sigut la causa, la tenacitat, la constància, la creació que ens ha mogut i que ens ha portat aquí. I aquí som. I jo també tinc que dir que, per exemple, un dels punts importants que jo vaig fer ahir tothom diu, oh, i això podem venir a comprar, i això fa 10 anys que estic predicant. No vull fer publicitat. La publicitat la teniu que fer els que veniu a comprar. Jo no vull sortir a dir vinguin a comprar, vull que ho digueu vosaltres.
Teniu la sensació que la població, la gent de Palafrugell i del Baix Empordà,
no ve a comprar.
No us coneix.
No ve a comprar. En canvi, els anglesos, francesos, alemanys, tota aquesta gent a l'estiu, a partir de les 10 fins a les 2, és l'hora de comprar ells. Per què? Des de les 6 del dematí fins a les 9, diguem, quarts de 10, les 10, estem pels industrials. I a partir d'aquella hora, estem per la gent que fan doncs, els seus menjars a casa i que disfruten i que venen i que ens ho carreguen i demà vull això, demà vull allò, és igual, el que vulguin, ho tenim.
Sou proveïdors gastronòmics de quants restaurants i hotels?
Bueno, 200 o 300, eh?
Destaqui'm algú, perquè ahir no ens van dir noms, però ens van deixar amb allò, bueno, amb la idea d'estrelles Michelin...
Sí, els que van fer el... Esclar, jo també tenia un problema, l'empresa té un problema, perquè jo, a mi, tots són bons els clients, tots. I aquí tenia que fer aquest dinar d'aquí. Amb un conjunt, jo ho vaig fer-ho fer a la cuina de l'Empordanet perquè aglutina més els restaurants. Perquè jo el que voldria és que ho haguessin fet tots. Perquè, clar, perquè un li dona amb un i l'altre no. Això és un dels problemes que jo vaig plantejar-me fer això. I, doncs, a la cuina de l'Empordanet, doncs aquí, com que encara en Quim del Casamar no obre fins al dia 15, Quim, tu tens que capitanejar tots a la cuina de l'Empordanet i fes-ho aquí. I va venir el Jaume del Jaume Font del Sapunta, va venir el Bòtic Estrella Michelin, ha vingut el Casamar, que té Estrella Michelin, hi havia el Terramar, hi havia el Portal, i no me'n vull descuidar cap més.
Parlem de la capacitat exportativa del seu negoci. Quin percentatge de la seva producció es ven fora de les nostres fronteres?
No, de les nostres fronteres. Nosaltres, de moment, no ens volem estendre més, perquè... per fer una cosa fora de les nostres... Nosaltres tenim una demarcació i la tinc que complir. Jo tinc l'Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, part de la Selva, no vull la Selva Marítima, i la Garrotxa. Això és el nostre... Això, escolti...
I Madrid, no? Em va semblar entendre que...
Bueno, nosaltres hem fet algunes sortides a Madrid, hem anat precisament al mercat de Sant Miquel... És un mercat turístic totalment, inclús allà també hi ha els germans Roca, tenen una gelateria, ho tenen tot muntat, hem sortit, hem fet algunes exposicions a Madrid, i a Madrid volen... Però nosaltres no podem anar a vendre encara allà, eh? Nosaltres no podem sortir encara. Nosaltres ens tenim que anar creixent aquí encara, eh?
El primer que li he demanat i el que volia saber és... Perquè la gent l'ubiqués. Com que hem dit que la població de Palafrugell no coneix que hi ha aquesta empresa aquí al poble que exporta tant i que és tan referència per tants punts. I també ubicar-los com a lloc on també es pot anar a comprar en el dia a dia. Quins productes pot trobar-hi la gent?
Tots. Els productes gastronòmics, tots els pot trobar. I frescos. Nosaltres ahir, tu no sé si vas poder entrar...
Sí que hi vaig entrar, sí.
I vas veure tota l'exposició que teníem. Nosaltres aquí teníem una quantitat de productes exòtics, però tants que vulguis. Ahir teníem una quantitat... És que vam voler que la gent coneixés el que nosaltres teníem.
I vol que li digui una cosa que em va cridar molt l'atenció? Que és que no hi havia el preu dels productes.
Perdona, vas equivocar. Nosaltres teníem un lector de preus i amb el lector de preus amb el codi de barres surt el preu.
Veu, aquest codi se'm va escapar, aquest codi sí que no el vaig veure.
Bueno, no passa res, però jo el que vull, clar, també amb el que és fresc, cada dia anem al mercat, cada dia tenim que posar el preu, cada dia, i això els preus amb els professionals no els posem perquè ens passa del pedido i ja no demanen el preu. Home, nosaltres tenim que donar un preu competitiu. Nosaltres, si una cosa va al mercat, va al 10, i tenim que incrementar el cost de la manipulació que nosaltres tenim, el transportar, el anar a repartir, i s'ha acabat. I si va al 20, tenim que posar el 20, més el port, més el transport i la selecció que tenim que fer d'aquest producte. Però nosaltres els preus són els preus que hi han de marcar.
I ara sí, deixi'm preguntar-li també. Abans deia que tots els alcaldes li han posat problemes.
Home, no. cuidado.
Sí.
Jo, els alcaldes tenen que posar problema. Vale. Però els tenen que solucionar. Els empresaris tenen que donar feina. I jo, quan jo vaig dir... Esclar, no es creien que un magatzem petit doncs pogués... I ara som 20 persones aquí, més la família, són 20-25 persones. Doncs pues mira, això és el que té l'èxit a Catalunya, el petit i mitjà empresari.
Doncs digui'm...
Sí, digues.
Ja, sobre l'actual consistori, quina feina, com valora la seva feina?
Bueno, bé, perquè jo em va agradar que hi havia els quatre alcaldes. En Marí, en Frederic Sunyer, en Fernández i en Piferrer. Bueno, jo m'he tingut... jo no hi ha cap que sigui del que jo era. Jo era d'Unió Democràtica i m'he vingut amb tots. Això és un... Jo crec que és sempre m'he fet amb tots i he trobat solucions. Per això tots eren aquí, eh? Això no vol dir que amb segons quines coses he discrepat, però també m'han escoltat. Jo el que em va escoltar molt ja em va ser Madí, perquè en aquells moments teníem un problema que esclar, si els veïns... no podia obrir la porta fins a les 8 del matí o no podia fer fressa, eren tallar-me les ales.
Mm-hmm. Li hem volgut parlar amb vostè, ja deia que no li agrada fer publicitat, de fet, és una entrevista perquè considerem, i anant ahir a la presentació, volíem explicar als oients aquest fet diferencial, aquesta empresa que s'ha aconseguit transformar d'un petit negoci a una gran empresa de gastronomia que és estimada per molts professionals a casa nostra. Entenc que ara els hi ve moltíssima feina, de cara a l'estiu.
No, però sí, perquè nosaltres, la nostra primera missió era vendre el producte amb els professionals, però nosaltres també hem vist que el món ha canviat, i el que no canvi malament, eh? Vull dir, et dic que canviar, per exemple, nosaltres tenim gran relació amb en Jordi Grau, els de Vins i Licors Grau.
Sí, estan a dos canvia. Metres.
A dos metres, i eren tots aquí. Ens van, el dels vins van ser ells els que et dic tu, Jordi, tu quan vols fruita et dius, vine cap aquí. I jo dic, quan jo necessito aliment teu, vine cap aquí. I els van... És que hi ha la gent que venen aquests estrangers, fan aquest recorregut.
Quanta gent més contracta l'estiu respecte a la temporada d'hivern, si és que hi ha diferència?
El doble. Jo la temporada d'hivern tinc que compaginar els quatre mesos, desembre, novembre, desembre, gener i febrer. Jo faig un fixos discontinus perquè amb les 20 persones que tinc pugui donar dos mesos a cada un, perquè així els tinc donats d'alta 10 mesos l'any. I així tinc sempre la mateixa gent, que és molt important.
Mm-hmm. Doncs Ramon Foradada, que és el...
I això... Sí, ja estic. I això ha fet canviar els costums i el públic en general per accedir i venir aquí a comprar. Han demanat, no puc venir a comprar? I no, si ho pots comprar, està el magatzem sencer. Mm. I això és el que estem fent. I això és el que creiem que la gent, aquest pas que hem fet d'aquestes portes obertes és perquè els de Palafrugell creguin que poden venir.
Es parla molt de la capacitat de donar estabilitat laboral als treballadors del Baix Empordà, però sí que és cert que és difícil, és complicat.
Molt. Per això aquests quatre mesos que tenim dolents, no solament els tinc jo, els tenim tots, hem que mirar que aquestes persones que tenim, doncs en aquests mesos, doncs fer un circuit, doncs inclús de preparar per fer algunes, no sé, de cursets, de no sé què, no sé quantos, que es vegin arropats, que nosaltres els tornem a agafar al cap de dos mesos. I, és clar, per 10 mesos, doncs ja la gent ja diu, tu, pensem-hi, no marxem.
Són 10 mesos, mesos de feina fixes.
Sí, pràcticament. Un mes que poden tenir de vacances, un mes al paro, un mes mig, i ja tornen a enganxar, i és el que a la gent els agrada. Mm-hmm.
Ramon Foradada, doncs, que és el fundador d'aquest Forpas Gastronomia, que està celebrant els seus 30 anys. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
No, home, gràcies a vosaltres, que us heu recordat de nosaltres, i endavant.
Que vagi molt bé.
I a treballar, i que tinguem un bon any, i que mirem, els empresaris tenen que mirar endavant. No tenen que mirar, no tenen que mirar enrere, perquè sempre hi ha obstacles, els tenen que anar passant.
Que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Entrevista, sempre que vulguis. Recupera aquesta entrevista, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Parlem de tecnologia, d'oci digital, com cada dimarts, amb en Josep Lluís Vidal, i avui ens hem de vestir de negres, de dol, perquè...
Més o menys.
Molta gent, segur que tot el Baix Empordà estava avassat a aquesta xarxa social, i han hagut de tancar. Estem parlant de...
Detecto...
Detectes ironia, eh? Detectes ironia.
Això no t'anava a dir. Detecto un cert toc de... No un cert toc, no. Una mica carregat d'ironia.
Carregadíssim, perquè estem parlant que Google Plus deixa de funcionar avui.
Sí. Google Plus, ai senyor, aquesta nova cosa que es va inventar ara fa uns anyets Google, i que semblava que havia de plantar cara a Facebook. Imagina't que havia de plantar cara a Facebook, una xarxa social, perquè no sàpiga de qui estem parlant. A veure, és difícil que algú no sàpiga com a mínim que li som Google Plus, aquella icona d'aquella aplicació que trobem gairebé a tots els smartphones que funcionen amb Android, i que de fet doncs té la G de Google i un més, no, un Google Plus. El cas és que, bé, Google no se'n surt en el món de les xarxes socials. No és la primera xarxa social que tanca. Aquesta semblava, doncs, bueno, que havia de competir una mica això, com dèiem abans, amb Facebook, perquè va idear un sistema de contacte, de relacions entre els usuaris, basat en el que ells anomenen cercles, que vindrien a ser una mica, doncs, més o menys com les llistes de Facebook, és a dir, o els grups, no? Més aviat. Però no s'ha acabat d'en sortir. Jo crec que va una mica amb l'ADN de Google. Google no està per al món social, sinó està més aviat per, primer, per la branca científica, destina molts recursos a la investigació i a l'intel·ligència artificial, però per altra banda també, evidentment, està en el que li dona pasta, no? En el que li dona diners, que és el seu buscador, el seu sistema d'anuncis, Google Ads, que se'n diu ara, abans era Google AdWords, i en definitiva no està tant pel negoci de xarxes socials com sí que hi ha un gran actor com és Facebook, no? I tot l'univers que el rodeja. El cas és el que dèiem, doncs, això, avui és el dia anunciat, ja fa uns mesos que ho van dir, que el dia 2 d'abril Google Plus tancava.
Adeu.
I se'n va ja per sempre més.
Tu vols dir que ho notarem?
No. Jo sincerament no ho crec pas, eh? De fet, no ha sigut cap... Vull dir, mira, això, un termòmetre per mesurar la incidència que pugui tenir el tancament, la venda, la compra d'un servei d'una companyia o d'una companyia sencera, és la borsa. Les accions de la companyia en borsa. S'han desplomat les accions de Google en els darrers mesos o en les darreres setmanes o des de l'anunci que tancarien Google Plus? No. Perquè no és un producte estratègic dins de la companyia.
Ja, perquè la gent no en feia cas, ja, no.
No,
si
feia,
no, fos.
No, realment el que passa que bé, doncs, si feies una actualització del sistema, sobretot si tenies un telèfon de Google, els Nexus, doncs ja te venia preinstal·lats, i en alguns models també que no són els Nexus també venen preinstal·lats, vull dir, que estava allà, a més, només per fer de tenir un compte de Gmail, que de fet no és un compte de Gmail, és un compte de Google, ja te venen tots els serveis de l'univers Google, entre ells un compte de Google Plus. De fet, molta gent no sabia ni què era. Veia allà Google Més i deia, i això què és? No estava gaire clar, no? I bé, és una pèrdua, no, més per Google en aquest àmbit. És el que et deia, la borsa s'ha ressentit? No, vull dir, no és estratègic en la política de Google. Recordem, si et sembla molt breument, com va passar tot plegat. Fa uns mesos van descobrir un forat de seguretat en molts comptes, en centenars de milers de comptes de Google Plus, i a més Google ho va fer una mica malament, perquè no és que no va solucionar el problema, que sí que ho va fer. El cas és que va trigar moltíssim en avisar i fer-ho públic, i en fer-ho públic, i en reconèixer que ja havia tingut aquest problema. I llavors va ser quan van anunciar que havien resolt el problema, però que a més ja tancaven. I d'això, doncs, és una mica abans del Nadal, diria que pel novembre o una cosa així. De fet, ja en parlàvem aquí en aquesta secció fa un temps.
Ja, clar. I per això van preferir tancar-ho que haver de resoldre-ho tot, no?
Els costava més diners, diguem-ho així, no?
Una altra xarxa social. Sí, una altra xarxa social, que és Facebook, que en tot aquest període electoral vol posar mà a tota aquesta propaganda electoral que no sigui autoritzada.
Exacte. A veure, això sobre el paper és una bona notícia, perquè el que ha vingut a dir Facebook és que no es podrà fer propaganda electoral si les pàgines des de les quals es fan els anuncis o es contracten els anuncis a la seva plataforma no es registren de manera manual amb una espècie de base de dades que posaran en funcionament només per aquest efecte. Perquè ara mateix a tota Europa hi coincideixen dues eleccions, no? O dos períodes electorals, un els de les eleccions europees, que de fet són també en els propers mesos, i les eleccions del 28 d'abril, i les municipals. O sigui, hi ha eleccions, per una banda, a l'estat espanyol i, per altra banda, també a nivell europeu. I Facebook s'ha volgut una mica avançar a les possibles crítiques a tot el que envolta a la publicitat que tant de mal li ha fet en el darrer any amb el cas de Donald Trump, que suposadament havien comprat i havia tingut ingerències per part dels russos perquè guanyés les eleccions als Estats Units, etc, etc. I s'ha avançat i ha dit: creem una base de dades. Qualsevol partit polític que vulgui fer publicitat a Facebook amb motiu de les eleccions espanyoles o les eleccions europees s'ha de registrar prèviament. És a dir, hem de tenir constància de qui és cadascú, i així evitarem ingerències. És a dir, no hi haurà algú que es faci passar per fer propaganda electoral, tant sigui a favor o en contra d'un partit polític, d'acord? Llavors ells diuen que han fet un treball de camp prèviament, que han hagut d'identificar milers de partits polítics, diuen, suposo que refereixen també a les eleccions, aquí inclouen també les eleccions europees, i que llavors obriran en breu, crec que és el 15 d'abril, el període de registre, no? Perquè els partits puguin registrar les pàgines a través de les quals faran els anuncis electorals. Si aquestes pàgines no coincideixen amb les que ells tenen a la seva base de dades, és a dir, per posar un exemple, Facebook ha constatat que el PSC o Esquerra Republicana o qui sigui, doncs té una pàgina oficial que és tal, no? Doncs Esquerra Republicana, per posar un exemple, han de registrar en aquesta base de dades la seva pàgina des de la qual faran els anuncis. Si no coincideixen els registres, el que té Facebook amb el que diuen el partit, no els deixaran fer publicitat.
Vaja. I això en el cas, a veure si funciona també en el cas dels comptes municipals, en les eleccions locals.
Aquí no ho sé, la veritat, si ho han tingut en compte, perquè és, si realment la cosa és complicada amb unes eleccions a nivell estatal on hi ha evidentment moltes candidatures, perquè clar, no només hi ha els grans partits, també hi ha partits que només es presenten en algunes ciutats o en algunes províncies, no presenten llistes a tot arreu, no? En el cas de les locals ja és la cabosse, no? Perquè aquí sí que hi ha milers i milers de partits a tot l'estat.
Sí, sí.
Veurem. En tot cas, sembla, el que dic, una bona notícia pel fet de la imatge de Facebook, no? O sigui, des del punt de vista de la imatge de Facebook, s'han volgut avançar i dir: no, escolteu, ja ens heu fotut una vegada, ara som nosaltres els que anem per davant i com a mínim posarem les mesures per evitar que hi hagi algun tipus d'ingerència, algun tipus de publicitat o propaganda, millor dit, electoral que no estigui autoritzada. Veurem si això després treu un efecte, clar.
I ja per acabar, Twitter adverteix d'una broma que s'ha fet viral i que pot bloquejar el compte.
Sí, sí, però a més a més de la cosa més absurda, o de la manera més absurda, eh? Perquè va començar a circular en els darrers dies un bulo, no? Un sí. fake news, no? Que deia que si canviaves la teva data de naixement en el teu perfil de Twitter, podries optar a noves opcions de colors... Sí. Del teu perfil. És a dir, imagina't el que estava disposada a fer la gent per tenir més colors per triar per al seu perfil. Vull dir, el cas és que...
Però de fet, que ja n'hi ha de colors, n'hi ha molts.
Sí, clar, hi ha uns quants, no? Però bé, mira, és allò com ha passat algunes vegades en WhatsApp, també, que...
De fet, perdó,
baixa't aquí...
la gent és ben burra, perquè a l'hora... Ho estic fent ara mateix. Vaig a editar perfil, color del tema, i això a Twitter, eh? I canvio...
Sí, sí, sí.
Pots escollir uns colors predeterminats, però també pots afegir un codi de colors, el típic
sí,
codi de
tres... Dani, aquest codi de colors hexadecimal ja és una cosa avançada que hi ha molta gent que se li escapa, que no sap ni que això existeix. Clar,
l'acabo de canviar també... i m'acaba de canviar el color i puc escollir tots els colors del món.
Tota la gamma de colors.
Tota la gamma de colors del món.
Sí, sí, està claríssim. Però aquí on s'ha arribat tu no arriba tothom. També s'ha de dir, eh?
Doncs ja ho sabeu, els oients del supermatí ja ho saben.
El cas és que... Per què es pot bloquejar el compte? Perquè les polítiques de Twitter diuen que un compte no pot ser utilitzat per algú menor de 13 anys. I llavors, si es posa una data de naixement inferior al 2007, el compte automàticament quedava bloquejat. I llavors, imagina't la cara de més d'un quan anava a canviar la data de naixement. Clar. I havia d'això i compte bloqueada.
Vinga.
Bueno, i ara què fas, no? Bé, doncs una cosa tan senzilla com aquesta és per el que diem sempre que ens hem de parar a pensar i de parar a mirar a veure què és el que hi ha darrere de qualsevol missatge, no? Perquè, home, això sí que està clar que, no sé, ara em sorprendria molt que hi hagués una trentena nacionalitat al darrere d'aquesta broma, no? D'aquesta cosa. Però el que han aconseguit és que milers i milers de comptes s'hagin bloquejat directament.
Ja. Sí, sí.
I que estiguem parlant d'això. Precisament avui, sí. No? Que s'hagi fet viral, això.
Doncs, Josep Lluís, ja ho sabeu, no canvieu la data del vostre Twitter, i si voleu canviar el color, doncs és molt fàcil. Editar perfil, canviar el color i allà. Moltes gràcies. Per cert, Josep Lluís, que aquest cap de setmana aquí a l'Empordà, i em sembla que bona part de Girona, hem tingut sarau amb l'internet. Orange va caure completament...
Sí.
A molts punts de l'Empordà.
És cert, jo mateix he sigut una de les persones afectades per aquesta caiguda de servei. El que passa que era diumenge, estava fora de casa i precisament va ser a partir de la notícia publicada al web de Ràdio Capital que em vaig assabentar.
Ja.
Al vespre, quan vaig arribar a casa, vaig encendre el router perquè tinc la costum d'apagar el router quan surto de casa. Diguem maniàtic.
Maniàtic.
Sí, ja m'ho pots dir. Però jo apago el router quan surto de casa. I quan el vaig encendre, evidentment, no tenia ni telèfon fixe ni internet de fibra òptica. I saps una vegada el que em va dir un senyor de la companyia quan va li vaig dir això que feia, d'apagar el router?
Què et va dir?
Em va dir... No l'apaguis, perquè així la companyia el que pot fer és, si tens alguna avaria, s'intenta connectar. Dic, sí, també em vigilen i també saben a quina hora em connecto i a quina hora estic a casa i a quina hora estic fora, depèn del tràfic que tingui, no? Dic, sí, que jo quan marxo l'apago, tu.
Doncs no, mira, ja ho sabeu, els oients també ho saben, el consell del nostre expert en tecnologia, en Josep Lluís, amb qui cada dimarts repassem el més destacat de l'actualitat d'aquest àmbit. Fins la setmana que ve.
Que vagi bé. Adéu, Dani.
Adéu. Ràpidament, pel que fa a l'agenda, a Palafrugell aquest matí hi fan un curs d'iniciació a l'internet.
El fan a la Biblioteca Pública, dins dels tallers TIC d'informàtica per joves i adults. Avui és la primera classe de conceptes bàsics sobre internet. El taller és gratuït i cal inscripció prèvia.
I durant tot el dia podreu gaudir d'una passejada pel parc dels Estanys de Platja d'Aro i veure-hi les escultures de José Luis Pascual.
Va començar a treballar amb fusta i elements acoplats, més tard el cartró i finalment el ferro. La característica principal de la seva obra és el treball sobre el pla, dibuixat, tallat i finalment doblegat. El seu món artístic està poblat de temes que reparteixen i conjuguen: l'Empordà, els xifrers, la lluna, la dona i els animals que ens acompanyen. Quan obre els ulls fora del seu estudi, tracta temes de rabiosa actualitat. Amb una vintena d'escultures de gran format que figuren en aquesta exposició, pretén fer un repàs a aquest període en el qual fonamentalment s'ha basat en el ferro com a mitjà d'expressió.
Moltes gràcies, Martí Seguer. Acabarem l'informatiu d'avui fent un últim repàs a la meteorologia amb l'Albert Aparicio.
Avui tindrem un cel variable amb més núvols cap al vespre i la nit, quan ja es podran escapar algunes gotes. L'ambient avui encara serà força suau, amb temperatures similars a les d'ahir, però a partir de demà i dijous tornarem a parlar fins i tot de fred. La pluja farà acte de presència a bona part de la comarca entre la propera matinada i dimecres al matí, però en general acumularan poca precipitació.
Atenció, atenció a la fred que arriba a partir de dijous. Ja ho sabeu, abrigar-se. Espero que després d'aquesta fred ja comenci el temps de... És que estic tan cansat d'anar canviant d'armari, canviar de la roba. Jo vaig de màniga curta encara. Jo ja vaig amb màniga curta i si arriba fred, doncs ja em refredaré. Fins demà!